Avui a l'Ofici de Viure, emocions col·lectives, evidentment a partir dels fets dels últims dies i les últimes setmanes. Rafael Vizquerra, Xavier Guix, senyors, benvinguts. Gràcies per ser a l'Ofici de Viure.
Hola.
Hem sentit la reflexió de la Begoña Román, doctora en filosofia, que ens parlava de les emocions molt manipulables, deia ella, i ens convidava a una autocontenció. Bé, sabrem si és possible, escoltant també en Xavier Guix, si és possible aquesta autocontenció, com podem gestionar cadascun de nosaltres les nostres emocions, fins a quin punt és bo deixar-se arrossegar o amarar-se de les emocions col·lectives o fins a quin punt potser ens n'hauríem de protegir. Bé, això són algunes de les preguntes que farem. Abans m'agradaria sentir també la reflexió d'en Rafael Vizquerra a partir de com ha viscut les emocions col·lectives, en aquest cas com a, bé, com a espectador i com a copartícep també d'aquestes últimes setmanes, i què va pensar el dia 1, el dia del referèndum, quan va veure les emocions col·lectives desfermades per la violència.
Gràcies. Vaig pensar de que estàvem en un analfabetisme emocional institucionalitzat i potenciat des del poder i del govern. No ja perquè la repressió policial va ser, en la meva manera de veure, totalment desproporcionada, així ho han dit molts, sinó perquè si s'hagués fet des de l'autoritat, des del govern, amb un mínim de sensibilitat, amb un mínim, diríem, de previsió de les conseqüències que tenia en contra dels mateixos que ho feien, perquè això ha tingut un ressò internacional, que el que ha fet ha estat restar prestigi en els que varen prendre part, tant la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, com els que varen donar les ordres, ja no ho haurien fet. Per tant, es varen donar aquestes ordres des de l'analfabetisme emocional.
Xavier.
No, anava a afegir que ara que ho tenim, encara que sigui per molt poc temps, no? Perquè per això, tot això és molt recent, però el que dol ja no és només la imatge de la violència, que sempre com a imatge és impactant i molta gent s'ha sentit entristida, ferida, en fi, totes les emocions que en aquest sentit acompanyen a un ser humà que viu en una societat en la que presideix i vol que presideixi el bé, no? I aleshores, quan veu la manifestació de la violència, l'agressivitat, etcètera, etcètera, li costa molt de pair-ho. És com dir, no m'ho puc creure el que estic vivint. El dur és el cop de porra, clar, però el que fa encara més mal és que posteriorment no hi ha hagut un reconeixement empàtic del dolor d'aquestes persones. I això és el que és més trist, perquè aleshores dius, mira, m'han atonyinat, en fi, es pot llegir moltes circumstàncies, es poden fer moltes lectures, però n'hi ha una que és inequívoca, hi ha una sèrie de persones ferides, a una banda i a l'altra, però hi ha una sèrie de persones ferides. I llavors, quan es parla de ferits i es parla de gent que ha patit i que ho ha passat malament, no se la té en compte, no? Encara sembla que s'ho hagin buscat, no? Allò de dir, encara els propis culpables són els que s'han ficat allà. És a dir, m'he posat davant de la policia perquè m'atonyiné. Escolti, pegui'm, no? Pegui'm. No. D'acord, hi ha hagut desproporcionalitat. Mig Europa, mig món ja ho ha vist i mig món ja ha dit, escolti'm, això no hauria d'haver passat. En una societat avui això no ha de passar, aquests excessos. Però el que del més és que darrere d'això, i malgrat aquesta que ho ha vist tothom i que tothom ha empès, encara els missatges més institucionals continuen sent missatges que no inclouen cap mena d'empatia. En cap sentit, eh? Ara no m'estic referint ni a favor d'un ni a favor dels altres. És que no hi ha hagut cap empatia. I aleshores, això, el que ha rebut el cop, encara li fa més mal, perquè és el mal moral.
L'emoció col·lectiva de les concentracions està tenyida de les emocions individuals.
Diu en Rafael Vizquerra al seu llibre Política i emociones que les emocions no només són un fenomen individual, sinó que produeixen emocions col·lectives que generen contagis emocionals i climes emocionals. I que aquests climes emocionals de vegades poden ser tòxics. I per tant hem de considerar rellevant desenvolupar competències emocionals per una millor convivència i benestar. Fins a quin punt ens arrosseguen els climes emocionals col·lectius? Perquè, clar, d'una banda, nosaltres en som copartíceps, però al mateix temps ens arrosseguen. I aquests dies hem vist gent, doncs, per exemple, moderada, que de cop i volta passava a estar crispada. Perquè, és clar, és impossible això, no? Envoltar-se d'una bombolla o recloure's una bombolla quan hi ha, bé, impossible, i d'altra banda, no sé fins a quin punt és necessari, no? Però, clar, amb els WhatsApps, amb les xarxes socials, tot internet, mitjans de comunicació, és inevitable deixar-se arrossegar per un estat emocional col·lectiu.
Les emocions són una resposta complexa de l'organisme que a vegades no prenem suficient consciència de com les emocions actuen sobre el nostre pensament i el nostre comportament, i per tant el que fem i el que pensem a vegades està condicionat pel que sentim. Això penso que és important, sí, tenir-ho clar.
Un parèntesi, és a dir, en el moment en què sentim una emoció, la raó deixa de funcionar o funciona menys, com si diguéssim?
En funció de la intensitat de l'impuls. Si l'impacte emocional és molt fort, la raó deixa de funcionar, però ha de ser suficientment fort.
Per tant, hauríem d'actuar des de l'emoció o des de la raó?
La interacció entre els dos. O sigui, el que hem de fer és formar persones perquè puguin tenir una autonomia emocional que no es vegi sèriament afectada pels estímuls que estem rebent gairebé contínuament, però en alguns moments de forma especial, i que, segons quin sigui el context, davant certs estímuls podem tenir una predisposició a activar la ira, la ràbia, l'odi que es predisposa a l'atac. Aquest, per mi, és un dels grans perills de les emocions col·lectives, que malauradament sabem que han pogut produir efectes bastant desastrosos en alguns moments que podem anar parlant. Però per mi el gran repte de la humanitat en aquests moments és formar persones amb autonomia emocional que no es vegin afectades de tal forma que es comporten no en funció de la seva pròpia responsabilitat, sinó que es comporten moguts per la pressió del grup i per la pressió del moment.
Que en aquest sentit volia afegir, per afegir, perquè ho subscriu, que absolutament serà difícil que tingui res a dir el que digui el mestre, però per posar-hi un matís, perquè ara ho estem enfocant com si totes les emocions contagioses fossin les negatives, però hi ha hagut un fenomen molt curiós també enmig de tot això que ha passat, no? I és que, posaré un exemple, no? Una persona es troba amb un amic que fa molts anys que no el veu i aquest amic li diu: feia temps que no em sentia tan intens a la meva vida. Estic com si m'hagués rejuvenit. Per tant, no es tracta només d'emocions que poden tenir un caràcter, doncs, com hem descrit aquí, que alimenta la por, la ràbia, l'odi, l'enuig, l'enfado, sinó també el contagi que ha significat per molta gent descobrir de cop i volta que la seva vida havia trobat com una mena de sentit, com una mena de tot, que el portava a viure en una eufòria, estar instal·lat en una eufòria, perquè els fets no paraven de succeir una darrere de l'altra. Per tant, per algunes persones ja fa molt de temps que estan instal·lades en aquesta eufòria col·lectiva i ara els esdeveniments l'únic que fan és multiplicar això, perquè com que cada dia estan i seguiran passant coses, és estar instal·lat en una mena de torbellino, no? Un tsunami que et porta, però no només als estats més alterats des del punt de vista baix, sinó també aquells que et sembla que estan donant-li molt de sentit a la teva vida. Per què? Perquè fan d'aquella eufòria, d'aquella part, un tot. I per mi aquest és un dels riscos. És el gran risc del que estem vivint en aquest moment, que és que convertim la nostra vida en un tot extraordinari i que tot estigui envoltat de fets extraordinaris, que ho són, perquè històricament i el moment històric i social és extraordinari, però ho acabem vivint com si tota la nostra vida hagués de mantenir-se en aquest estat extraordinari. I això trenca amb una condició que és fonamental per una vida més o menys equilibrada, que és viure en lo quotidià. Per tant, la resposta davant de l'extraordinari és l'ordinari. I per això és necessari, ja que també hem de portar, suposo que hem de portar algunes solucions, no? Que intentem no viure les 24 hores d'això que està passant. que ens afecta molt, evidentment, que ens porta que tinguem una ambivalència emocional molt activa, perquè sentim de tot. Sentim ara amunt, ara avall, ara coses indignes, ara coses eufòriques. És a dir, anem passant d'un estat a un altre. Ara tenim por, ara tenim ràbia, ara estem eufòrics. És a dir, anem passant... I això ens dona una mena de vida absolutament il·lusòria, que és la d'estar permanentment actius emocionalment. Compte, perquè això també és una trampa. Després poden venir grans buidors, perquè hem estat tant de temps instal·lat en l'extraordinari que ens costarà molt tornar a l'ordinari.
Això és l'ofici de viure, la sintonia de Catalunya Ràdio, escoltant ara el psicòleg Xavier Guix i en Rafael Vizquerra. Vol afegir alguna cosa sobre el que ha comentat en Xavier?
Ah, no, estic totalment d'acord. I, en tot cas, seria per mi aprofitar aquests esdeveniments per desenvolupar una autonomia emocional. Una autonomia emocional que, per mi, ens ha de portar a fer-nos quatre preguntes, que són, primera, de quines emocions em vull deixar contagiar i de quines emocions penso que no m'he de deixar contagiar. I segona, quines emocions jo vull contribuir a contagiar i de quines emocions tots ens hem de prendre seriosament que no podem permetre'ns contribuir a contagiar. Les respostes que donem en aquestes quatre preguntes condicionen els climes emocionals que s'estan generant al nostre entorn. I crec que Catalunya ha donat un exemple admirable de manifestacions repetides caracteritzades per la pau, per posar paraula a la pau i posar comportament a la no violència, i penso que probablement sigui una de les primeres revolucions que s'han donat en la història de caràcter pacífic, això que és la revolució dels somriures, i penso que això benvingut sigui i voldria que tothom ho entengués en el bon sentit i en el que té d'aportació realment revolucionària. Perquè tota la revolució de la història, malauradament, han estat violentes i han estat un contagi de ràbia, d'ira, de violència.